un minutet perquè siguin 3:45 de la tarda i el nostre realitzador tècnic que s'acaba aquí de posar molt, com a molt, molt nadalenc, i ha fet aquí una selecció de Ceremony of Carols de Benjamin Britten. Un tema que ell ha dit ja que parlaran de Nadal, escolta, que ho facin en bona sintonia i deixem estar el fum, fum, fum i aquestes cançons que són tan enganxifoses i ens posarem una miqueta més simfònics tots plegats. Va, doncs, que seguim parlant de Nadal, però ho farem amb un esperit una miqueta més religiós. Jordina Salvat, què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Eduard.
A tu t'ha tocat avui estar al peu del canó i...
Bé, però com hem dit a Twitter, el carrer major és Nadal i estem contents, així que...
Ah, molt bé, doncs perfecte. Escolta una cosa, parlem de Nadal, estem contents, però ara amb qui ho fem?
Doncs mira, ara ho fem amb l'Andreu Muñoz, ell és l'historiador i director del Museu Bíblic de Tarragona. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé. Aquí molt ben ambientats amb aquesta música, tan bonica, eh?
Sí? Va bé per parlar de Nadal i religió, aquest tema?
I tant que sí, per què no?
Què és el que explica aquest tema? O què és el que diu Ceremony of Carols?
No ho sé, ho ignoro.
Bueno,
haurem de fer... Això col·loca la música,
eh? Ara, no?
Haurem de fer entrar amb... A la tercera hora abans d'acabar farem entrar el Toni a l'estudi. Va dient que sí. Per què celebrem Nadal?
Bueno, fonamentalment celebrem Nadal perquè se celebra el naixement de Jesucrist, que pels cristians és el fill de Déu, no? És a dir, més enllà d'una antropologia en la qual el Nadal ha tingut moltes formes al llarg de la història, perquè se celebra doncs, un fet important, que és el solstici de l'hivern, el significat profund que el cristianisme celebra i el qual hem recollit en la nostra tradició occidental és justament el naixement de Jesucrist com a fill de Déu, com a Messies.
I els primers cristians ja celebraven el Nadal?
Bé, aviam, pròpiament els primers cristians, allò que podríem dir en els moments quasi ben bé immediats, després del que podríem dir la resurrecció de Jesucrist, la constitució de la primera església, la celebració del Nadal no se celebra, o com a mínim són orígens molt, molt foscos que tenim. Si és conscient que realment doncs, és una celebració important, que Jesucrist s'ha fet home, perquè en definitiva és Déu entre els homes fet home, però en realitat les celebracions pròpiament litúrgiques, com les coneixem avui dia, podríem dir que són un punt posteriors, també dintre de l'època dels primers cristians, però sobretot ja comencen a tenir un caràcter molt important a partir del segle IV, quan el cristianisme ha entrat primer en una època de tolerància amb l'emperador Constantí, a partir de l'edicte de Milà l'any 313, i posteriorment amb l'edicte de Tessalònica a partir del 385, que és quan ja el cristianisme queda instituït oficialment. Aquí sí que ja assistim a celebracions molt importants litúrgiques que tenen dos pols importants. Un és a Betlem, és a dir, a Betlem, l'emperador Constantí, en 325, ha fet construir la gran basílica del naixement a sobre de la gruta, on tradicionalment se pensa que és l'indret del naixement de Crist, i Roma, que clar, d'alguna forma és el gran patriarcat d'Occident, la seu del papat, on també començarà, sobretot a partir del segle V, a néixer una litúrgia ja bastant desenvolupada.
Però, per tant, el tipus de celebració que ens hem d'imaginar al voltant de Nadal en aquests segles és molt diferent del que a dia d'avui entenem com celebrem les festes de Nadal.
Sí, és diferent, realment és diferent, perquè els cristians primitius d'alguna forma donen més importància. Bé, això també ho podem dir que ho fem els cristians actualment, no? Però el fet de la litúrgia de la resurrecció, que és allà on hi ha el pol posat, no? Més que en definitiva el propi naixement. De totes formes, aquesta litúrgia és una litúrgia que es va gestant, que va prenent forma. La litúrgia del naixement, per exemple, en la Betlem del segle IV i segle V, ja té una gran importància. És a dir, allà... És tan important que, de fet, el papa a Roma, també en el segle V, sobretot és Sixte III, imita, anem a dir-ho així, les celebracions que s'estan fent a Betlem. I hi ha una cosa doncs, molt, molt bonica, fins i tot, no? Saber que avui dia una de les grans basíliques que coneix Roma ha sentit parlar de Santa Maria la Maggiore, no? Santa Maria la Maggiore és una de les grans basíliques, se reprodueix fins i tot una gruta, de la gruta de la Nativitat de Betlem, se reprodueix en la part inferior d'aquesta basílica, sí? Que encara avui dia ha perdurat, més monumentalitzada, si volem, doncs, d'una forma diferent, però encara allà se porten relíquies, fins i tot, no?, del propi pessebre. Hi ha tota una celebració que comencen a instituir-se d'una manera important. Sixte III és el responsable de que aquesta missa, que avui dia diem la missa del gall...
Sí, oi? Avui a les 12 de la
avui
nit...
Avui a les 12 de la nit tots anirem a la missa del gall.
Bé, tots, no ho sé,
tots,
però...
Tots els creients o practicants, podem dir-ho, no?, creients, practicants o persones encuriosides per aquesta celebració, a les 12 de la nit celebrarem aquesta missa, perquè és la missa que s'ha de celebrar després del cant del gall, a mitjanit. Sí que hi ha una faula que, bé, el gall va ser el primer que va veure, doncs, el naixement de Jesucrist i que a partir d'aquí és el primer que ho va proclamar. Més enllà d'això, té aquesta excepció litúrgica, no? S'ha fet a mitjanit, proclamant ja el dia que vindrà, que és el gran dia de Nadal.
I, per exemple, els pessebres vindrien a ser la representació de tots aquests escrits que hem anat trobant?
Els pessebres són, d'alguna forma, per una banda... Aviam, els pessebres hem d'emmarcar-los bé. De vegades pensem que la tradició ens ubica en el primer pessebre, que és de Sant Francesc d'Assís, però hem de saber que la iconografia del pessebre pròpiament dit ja se desenvolupa a partir d'època paleocristiana. Jo, si ara, per exemple, entréssiu a casa meva, en la part, diguem-ne, del hall, allà tinc una reproducció d'una tapadora d'un sarcòfag infantil del segle IV, on està representat Sant Josep, Maria, l'asa i el bou, l'estrella. Tots els elements que nosaltres veiem en el pessebre ja es troben representats en l'època paleocristiana.
És previ.
És previ, és a dir, ja és dels primers moments, prèvia a aquesta tradició que diem de Sant Francesc d'Assís medieval. Hi ha elements que estan presos d'on? Dels evangelis, primer que res. Hi ha dos evangelis que parlen clarament del naixement de Crist, Lluc i Mateu. D'un conjunt de tradicions i després d'uns elements que són simbòlics, el bou i la mula. Què fan allà el bou i la mula?
No els portava? No? Abans parlàvem aquí de pessebres vivents. De fet, ens acompanyava en aquest mateix estudi el màxim responsable del pessebre vivent de la Pobla de Montornès, i en aquestes representacions es veuen com Josep i Maria passant, doncs, i fent el seu recorregut de refugiats, passen amb això, amb una mula.
Clar,
però és aquí on t'apareix o no? O això ens ho acabem inventant nosaltres?
És una... No nosaltres, eh? És a dir, des del segle IV, insisteixo, ja aquests elements estan representats. El que passa que darrere hi ha un fons que diríem bíblicament exegètic, que vol dir simbòlic, oi? Per una banda, el bou representa d'alguna forma aquest anar cap a l'empadronament que porta a Maria, no? A lloms d'aquest asa, d'aquesta
sí.
mula. I d'una altra banda, el bou té aquesta significació que és allò que Josep, l'animal que Josep va a, per pagar el tribut al César. Fixem-nos com són dos elements en què s'ajunta. L'església dels gentils i l'església dels jueus. Els cristians que provenen del judaïsme i els cristians que provenen del paganisme. Però a la vegada, si nosaltres anem també a les Sagrades Escriptures, el profeta Isaïes posa com a referència, fent una mica, ara ho dic així entre cometes, la bronca
sí.
a Israel, els hi diu, així com el bou i la mula reconeixen el seu propi amo, Israel no ha estat capaç de reconèixer el seu Déu. D'alguna forma, el bou i la mula són significacions, podríem dir simbòliques, exegètiques, que representen el reconeixement d'aquests animals de Crist com a Déu. Per tant, a la pregunta, no?, tenim un rerefons exegètic, de tradició i també evangèlic.
I li puc preguntar, aleshores, d'on ve que aquí afegim un tió, un Pare Noel i un Reis i tot aquest món de parafernàlia que va al voltant del naixement?
És un fenomen d'inculturació. Què entenem per inculturació? La inculturació, d'alguna forma, els sociòlegs ens dirien que és una manera d'entendre que nosaltres adoptem elements foranis a la cultura en la que estem presents per fer més intel·ligibles aquelles idees, en aquest cas transcendents, que puguin ser més fàcilment explicables. Ho entendreu de seguida. En l'època dels primers cristians, a ningú li tremolava el pols per dir si jo puc agafar Plató I Plató m'explica que l'ànima se divideix en tres parts, irascible, concupiscible, intel·ligible. Déu se presenta amb les formes del pare, del fill i de l'esperit sant, no? Inculturació. Adopto un element filosòfic que m'ha de servir per explicar aquest fet transcendent. El cristianisme ha estat inculturador i de vegades ho ha desitjat i ho ha volgut. L'arbre de Nadal, que en definitiva és una tradició pagana, sí. Molt bé, pel cristianisme es converteix en l'arbre de Jessé, en l'arbre genealògic de la descendència de Jesucrist, del qual arriba Jesucrist, incardinem l'arbre a la nostra tradició cristiana. El tió, el caganer, que són signes de prosperitat, o, en fi, amb aquestes excepcions, bueno, finalment, home, no és que el caganer li faci una especial significació al cristianisme, però fins i tot el col·loquem en els nostres pessebres reconeixent una figura que s'atansa a la manifestació de Crist fet home.
Potser també és una forma d'apropar-se, no?, més als infants, no?, de fer tota aquesta...
Sense cap mena de dubte. Clar, són recursos, d'alguna manera diríem, pedagògics en molts aspectes. Atenció, de vegades col·loquem l'excusa dels nens, però en realitat qui col·lecciona caganers són els grans, eh? És a dir que... Però sí, és veritat. Hi ha també un component pedagògic en totes aquestes coses, no? Hi ha on frega tradició i on frega, doncs, el que seria, doncs, plantejament exegètic, eh? Sí.
Vaja, a veure, tenim un problema amb un micròfon, però ara això ho resoldrem, que no passa res i estarem tots llejos. No pateixi, perquè és que ho hem de deixar ja, perquè el temps no ens permet allargar-nos més i nosaltres hem de fer una petita desconnexió. En tot cas, nosaltres avui hem volgut explicar una miqueta què és allò que molts fan i no saben el per què. Per què és tradició, doncs hem volgut posar una miqueta de llum en el per què és tradició i ho hem fet acompanyats d'Andreu Muñoz, que és el director del Museu Bíblic Tarraconense, que avui ha passat pels micròfons del carrer Major. Li agraïm moltíssim que ho hagi fet en un dia, a més, especial. No sé si fins i tot l'hem tret del seu nucli familiar. Avui que ja hi ha, moltes persones que vigília de Nadal tenen celebració grossa.
És un plaer, eh? També poder explicar aquestes tradicions a la gent més gran i més petita. Això és important, eh? Perquè si perdem això, hem perdut una gran cosa. Siguem creients o no creients, això està imbricat en la nostra cultura com a poble occidental.
I està molt bé fer cultura. Senyor Muñoz, moltíssimes gràcies. Que tingui unes molt bones festes.
A vosaltres, un plaer.
A reveure. Jordina, tens micro o no tens micro al final?
Ah, no, sí,
al final sí,
mira,
al final
ja
sí.
Està, ja està.
Doncs mira, serà just per acomiadar aquesta primera hora.
L'important.
Jordina, que vagi bé. Fins ara.
Vinga, fins ara.